Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Iran assegura que no reobrirà l'estret d'Hormuz mentre els Estats Units mantinguin el bloqueig naval. La Guàrdia Revolucionària ha capturat dos portacontenidors aquest dimecres, però la Casa Blanca diu que no ho veu com una violació de l'alto el foc indefinit anunciat dimarts per Donald Trump. La portaveu del govern Trump, Caroline Leavitt, insisteix que espera una resposta unitària del règim iranià per reprendre les negociacions.
Veus molts missatges diferents a les xarxes socials de molta gent dins del règim i molts d'aquests missatges es contradiuen amb el que sentim d'ells en privat. Però, novament, volem una resposta unificada i això és el que espera el president.
El president iranià, Masoud Pezeshkian, ha dit aquest dimecres que l'Iran vol diàleg i acord, però que el bloqueig naval i les amenaces de Washington són un obstacle per a les negociacions. Al Líban, mentrestant, quatre persones han mort aquest dimecres per atacs israelians i Hezbollah ha atacat amb drons posicions israelianes a la frontera. Això passa hores abans que aquest dijous es reprenguin a Washington les converses entre delegacions dels governs israelià i libanès. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Brussel·les proposarà als països europeus que comparteixin combustible per als avions. La Comissió Europea descarta que hi hagi desabastiment a curt termini, però demana als governs que siguin previsors i també que comencin a reomplir les reserves de gas per a l'hivern que ve.
L'alcalde de Lleida assegura que la Guàrdia Urbana identificarà les dones que portin vel integral al carrer i en recintes públics si s'aprova la nova ordenança de civisme. La mesura, però, genera dubtes a l'oposició i també a les mateixes files socialistes.
El president Salvador Illa insta l'Audiència Nacional a tenir seny i evitar el desplaçament de l'expresident Jordi Pujol a Madrid, on ha estat citat a declarar dilluns. Illa ha destacat el delicat estat de salut de Pujol, de 95 anys.
El Partit Popular i Vox tornen a la càrrega amb la persecució del català a l'Aragó. Les dues formacions han pactat la investidura del popular Jorge Azcón i l'acord proposa suprimir l'Institut Aragonès del Català i modificar la llei que regula les llengües al territori amb l'objectiu de reconèixer el català institucionalment. Ali Smith defensa la importància de les biblioteques al pregó de la Diada de Sant Jordi coincidint amb les protestes dels bibliotecaris de la ciutat.
En el discurs que ha fet el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, l'escriptora escocesa ha assegurat que els demagogs odien els llibres i les arts perquè són més poderosos que ells. Smith assegura que les biblioteques públiques són tan importants per les persones com l'aigua.
Els atacs a les biblioteques són atacs a la nostra font, a les nostres arrels, a les nostres veritats i al nostre accés a la veritat i a les arrels. Sense biblioteques ens marcirem.
Smith ha citat autors com Virginia Woolf, Irene Solà, Javier Marías, Cae Tempest en el seu pregó per explicar què és la literatura i el poder que té. I ha conclòs que, davant la impotència que pot provocar el món en què vivim, el millor que podem fer és obrir un llibre.
Esports. El Barça femení de futbol s'ha proclamat campió de Lliga per setena temporada consecutiva i onzena en total. El conjunt de Pere Romeu ha assolit matemàticament el títol a quatre jornades del final, després de guanyar el derbi contra l'Espanyol a domicili per 1-4.
El masculí blaugrana, mentrestant, ha aconseguit una victòria de supervivència contra el Celta al Camp Nou en la jornada 33, un 1-0 que permet als blaugrana recuperar els 9 punts de marge respecte al Madrid gràcies al gol de penal de Lamine Yamal. Yamal s'ha lesionat i podria perdre's la resta de la temporada amb el Barça.
També jugats aquest dimecres a primera, Elx 3, Atleti de Madrid 2 i Real Societat 0, Getafe 1.
Aquest dijous li arribarà el torn a l'Espanyol, que visitarà el Rayo Vallecano amb la baixa d'Urco per sanció i el dubte de Cabrera amb molèsties físiques.
L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat matemàticament per disputar la final a 4 de la Lliga de Campions de Waterpolo. A la quarta jornada, els mariners han derrotat el Brecce italià per 17-6.
En handbol, la tercera ronda de la Copa del Rei, a partit únic, ha suposat l'eliminació dels dos conjunts catalans que l'han jugat aquest dimecres, amb els següents resultats. Barça-Atlètic 29, Valladolid 32, Osca 35, Granollers 34.
Fins aquí les notícies.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I és la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Pa-da-pam, el Premi de Nobel de les Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Programa express de Sant Jordi d'una hora, perquè el partit del Barça-Celta ha hagut d'aturar pràcticament 20 minuts per una assistència mèdica d'un espectador de la grada. Davant de la salut de les persones, evidentment, la pilota s'atura, com no podia ser d'una altra manera. Dit això, feliç dia de Sant Jordi a tots els ignorants, un dels dies més bonics que tenim a Catalunya, de celebració. Ahir un oient preguntava a tothom com el celebrareu. I nosaltres fa uns dies vam fer una crida per conèixer històries de parelles que es van casar un 23 d'abril i de seguida les coneixereu. Avui, mira, anem per feina, que no vull que ningú es quedi sense poder parlar, però abans voldria agrair una altra de les sorpreses que ens han arribat a la nit dels ignorants. Vull agrair a la Begoña, oient del programa, la Begoña, els punts de lliure personalitzats que ens ha fet arribar per tots els membres de l'equip dels ignorants. Uns punts de llibre preciosos on no hi falta de res, ni la rosa, ni la senyera, un fragment d'un text tot plastificat, realment preciosos. I al darrere, amb el nom de cadascú de nosaltres. O sigui, que Begoña, moltíssimes gràcies, inclosa fins i tot l'Anna Maria Ricard, que és qui fa la secció del conte per anar a dormir. O sigui que li farem entrega quan vingui la setmana que ve. Moltíssimes gràcies, perquè ella fa això mentre, a vegades, quan no escolta el programa de nit, el que fa l'endemà és recuperar-lo, i mentre fa manualitats, doncs escolta la nit dels ignorants. Un programa avui express, com deia, que fem l'Oriol Fidalgo, l'Aina Grau, la Mònica Muñoz, en Domènec Sobirà, la Judit Perpinyà i l'Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Una de la matinada i 9 minuts. Arrenquem aquest mini programa dels ignorants saludant a aquesta hora en Frederic, que ens truca des del barri de les Corts de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Bona matinada.
Bona matinada.
Mira, jo volia parlar d'un tema que jo el sé, el conec perfectament, el que passa que és una mica delicat. És que avui, per exemple, a més nit o més té, no sé com se diu el programa després de l'Telediari, que porta la Marina, doncs hem parlat
El més 324, el més nit. El 324,
això, més, sí. més nit, exacte. Mm. Doncs hem parlat dos directors, dos exdirectors del diari Avui.
Sí.
I hem parlat del diari Avui perquè fa 50 anys doncs, sí, que sí. Es va fer i tot això. Mm-hmm. Bé, el que no s'ha parlat absolutament, i no diré noms, potser diré un nom després, però el diré potser al final, perquè jo doncs hi treballava en un lloc que ho vaig viure i no se n'ha parlat absolutament enlloc. És més, tinc un àlbum ara que van fer i me l'han regalat dels 34.000 subscriptors. Uh-huh. I bé, allà encara no me l'he llegit, no m'he mirat, però segur que no em parla d'això. I no em parla perquè, segons han dit aquests senyors, que quan es va fundar al cap d'uns anys hi havia crisi econòmica força gran al diari, uh-huh. i aquesta crisi econòmica, doncs, bueno, van haver-hi persones, doncs, han parlat de Planeta, han parlat de l'Institut del Sol de Catalunya, han parlat, però no han parlat d'una entitat que el que va fer una entitat, uh-huh. que era molt important per mi, perquè jo hi treballava, que el que va fer és que amb els subscriptors, no sé si amb els 34.000 o no sé quants mils, uh-huh. els rebuts que tenien que pagar els següents mesos, els subscriptors,
sí.
els van deixar amb garantia de préstecs, o millor dit, crèdits, que aquesta entitat va donar, i això no se n'ha parlat absolutament.
Ja.
Perquè no ha interessat. Llavors, jo el que sí que puc dir és que quina entitat era.
Quina entitat
perquè
era?
Perquè ja no existeix. Però era una entitat fundada el 1844, mm-hmm. quan després, per lo que sigui, es va fusionar amb una altra, que va fundar 60 anys després, el sí. 1906 aproximadament, uh-huh. i aquesta entitat que dic jo era la Caixa d'Estalvis i Monte de Piedad de Barcelona,
sí.
La sí. Caixa de Barcelona, uh-huh. que estava a la Diagonal, uh-huh. val? I allà, a una secció que es deia Grans Empreses, que tenien les comptes aquestes importants, tenien piles i piles i piles, no teníem, piles i piles i piles de rebuts per donar el dia del venciment,
sí.
el cobro, per recuperar els crèdits aquests que donàvem. M'explico?
Sí, i això no ho ha explicat ningú.
Això no, es pot explicar.
Ah, no es pot explicar. No, vostè ho està explicant.
No perquè l'entitat que això després ja no se n'ha parlat més...
Ja.
Doncs ho prohibeix, això. I ho dic taxativament així. Ho prohibeix perquè fa la propaganda a tots els ràdios, a tots els diaris, a tot el món, i vosaltres ja sabeu quina és, perquè jo l'he dit ja no, només nombrant els 60 anys després d'aquesta altra.
Sí, sí, sí.
I no vull dir el nom.
No, és igual, ja s'entén.
Jo hi treballava allà i tenia responsabilitat de la custòdia d'aquests rebuts. Tenia responsabilitat de la custòdia d'aquests rebuts.
Clar, però, Frederic, han passat 50 anys i qualsevol cosa que hagi sigut, això està més que prescrit.
Ja. Però llavors... jo, estic molt dolgut perquè després de 31 anys em van despedir i no em van donar el fons de pensions.
Ja.
Estic molt dolgut. I per això aquestes coses no, s'han de dir així.
Que sí, que li agraeixo que hagi trucat i ho hagi dit.
Ja passi el que passi, perquè jo segurament em poden averiguar qui sóc i tal i qual.
Però
bueno,
no passarà res perquè hem passat 50 anys.
Vull dir que suposem ja això, exacte. Suposem.
Frederic, li agraeixo molt la trucada.
Bon Sant Jordi a tothom.
Igualment, una abraçada.
Adéu,
bona nit.
Adéu.
L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
Bona nit, Marta. Jo només em podia saludar i et podia desitjar un bon Sant Jordi, que tinguis un dia ben maco, que rebis moltes roses.
Ai, moltes gràcies, Anna, que és bonica. Ai, el mateix per vostè, que tingui un dia ben maco i que algú li faci arribar alguna coseta, eh? Si pot ser.
Gràcies, sí, jo crec que sí que m'ho faran arribar alguna.
Només faltaria, només faltaria.
Sí, penso que sí que m'ho faran arribar alguna.
A veure si és veritat. Moltes gràcies, Anna.
Molt bé, doncs bona nit i passeu un bon Sant Jordi.
Igualment, bona nit.
Gràcies. Bona nit.
L'Albert des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Albert?
Bé, home, és la quarta vegada que truco a la ràdio, estic nerviós.
No,
és per comentar el tema de homeopatia.
Vinga,
bon Sant Jordi. No soc metge, per començar, crec que un metge truqui per la seva reputació. Soc homeòpata, naturòpata, acupuntor, osteòpata, reflexòleg, etc. Ara estic vigilant una obra, però volia donar 6 punts que he resumit ben ràpid per defendre l'homeopatia. Uh-huh.
D'acord.
El primer punt seria que no cura, evidentment, però evita que et fiquis malalt.
Uh-huh.
Va néixer a base de la ciència. Vull dir, per això van néixer les vacunes, que ahir van dir també una dona.
Sí, un oient va trucar i va dir això, exactament. Sí.
L'homeopatia és energia, l'energia no es crea ni es destrueix, solament es transforma, és física pura.
Uh-huh.
Una gota en el mar, com diu un a mi em va fer gràcia allò de veritat.
El sobre de sucre no enmig del mar, no? Sí.
Sí, no vaig veure les notícies perquè no tinc, ¿vale? Però em va fer gràcia allò del sucre. Una gota en el mar destrueix la humanitat, o sigui, si no mira el Covid. Bueno, segueixo, no vull ser... Llavors, sí, el punt 5, l'indústria de formació, o qui sigui, l'interessa que hi hagi malalts de consumir medicaments.
Uh-huh.
La majoria són de les plantes, si no mira l'amapola, són dels opiàceos, d'on surten els ansiolítics, que és una de les morts o dos de les causes de morts als Estats Units.
Ja.
Bueno, no segueixo. I ja està, i acabo ja. No similar, cura o similar. Similia similibus curentur. Val? És com un antídoto, no? O sigui, si et cura, si estàs a la selva i et pico la set, ja cau ja, eh? Una serpiente, una serp.
Sí.
Que per anar al xaman, no, miras al metge.
Clar.
Mira, ja, sí o no, vol dir, perquè et fiqui una vacuna.
Evident,
de la mateixa veneno de la set.
Clar.
Sí, vale. I, bueno, ja està.
Perfecte, doncs ens sembla molt bé. Ahir vam tenir unes opinions, avui en tenim una altra. I així
és
estem equilibrats.
És com pol·len, amb pol·lens, per exemple,
clar, que estan,
sí. Ajuda a passar els símptomes.
Clar.
No cura ni el metge,
sí,
cura el cos mateix.
És evident, és evident que la homeopatia no cura, però que...
No hi ha malalts. O sigui, no hi ha enfermetat, hi ha malalts.
Clar, sí.
I llavors cadascú es queda la malaltia.
Perfecte.
Has de mirar amb els mantens. Ja
queda molt clar, Albert. Moltíssimes gràcies.
M'ha encantat trucar-te, perquè m'ha estat 100% la nit. I, bueno, i m'ha encantat.
Doncs ja ho saps, que t'espero un altre dia, d'acord?
Ojalà pogués.
Vinga. Moltes gràcies, Albert. Bona nit. Adéu.
Bona nit. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay.
Imagineu-vos un Sant Jordi com el que ja ha començat, però que també podria ser de qualsevol altre any. Uns comentant el pregó que ha fet l'escriptora Ali Smith, uns altres fent càlculs optimistes sobre les vendes, els floristes que diuen que el preu de les roses ens manté els 5 euros de mitjana, els que es troben aquest any, els barcelonins, per exemple, que es troben que aquest any no hi ha parades a la Rambla, aquells pendents de les xarxes encara pel debat originat per l'Eduardo Mendoza, molts rumiant quin llibre compraran i gairebé tots mirant al cel, quin temps farà. Però enmig de tot això, en algun raconet, algú està per tot una altra història, algú vol fer la celebració encara més grossa. Us imagineu que algú es casa just avui? Que dues persones hagin escollit casar-se justament avui, el 23 d'abril, dia de Sant Jordi? No sabem si avui passarà això, perquè no ens ha trucat ningú per dir-me sí, jo avui em caso i és Sant Jordi, però sabem que ha passat i va passar. Ja sabeu que vam fer una crida i que hem tingut respostes. Pepita Roca Puig, de Canovelles. Bona nit.
Bona nit.
La Pepita no fa tant que va complir els 50 anys de casada, oi?
Va, bueno, 51, ara per el 23 farà 51.
Imagina't.
Que he fet les bodes d'or.
I es va celebrar com toca, unes bodes d'or?
Sí, sí, sí. Home, no van vindre tants convidats com el dia del casament, però bueno, van ser els més... les filles, els germana del meu marit i els germana meva, i ho vam celebrar, sí, molt bé.
Mm. Pepita, et puc demanar quants anys tens?
73.
70, joveníssima.
Però jo no m'ho sembla, que en tingui 73.
No, segur que no, ja no. Ho veig, ja ho veig. I et vas casar un 23 d'abril, però del 1975, que en Franco encara era viu, no?
En Franco era viu, sí. Encara em van demanar, en el viatge de noces, em van demanar el llibre de família, amb un hotel o dos.
Sí. Ah, sí? A veure si és que sí. Anàveu allà d'incògnit o realment era una parella com Déu mana, no?
Sí, perquè abans em sembla que la majoria d'edat era els 21 anys.
Clar.
I jo havia acabat de fer els 21, bueno, en tenia 20, no, 22 en tenia. Havia acabat, o sigui, el març els faig els anys i era l'abril. Mm. Acabats de fer el meu marit, 21 en tenia.
Ostres, justet, justet. Escolta, per què us veu casar per Sant Jordi? Per què?
Ens vam casar per Sant Jordi, bueno, perquè ella es diu Jordi. Mm-hmm. I sempre deien, mira, ens casarem per Sant Jordi. Jo sempre li deia, ai, Jordi, però si serà un dia de cada dia, no vindrà gent. Bueno, nosaltres ens volem casar aquest dia i ja està. I ens vam casar aquest dia i, bueno, bé. I va vindre, bueno, encara van ser 100 persones en el convit.
Home, sí. Déu-n'hi-do, perquè no devia caure en cap de setmana aquell moment, no?
No, era un dimecres.
Era un dimecres. Sí. Ah, però sí. Per un casament de la Pepita i en Jordi segur que la gent es va demanar festa.
Bueno, sí, ens vam casar allà on treballava el meu marit, a la Masia de l'Ametlla, no sé si n'ha sentit a parlar.
No, la Masia de l'Ametlla, sí, de l'Ametlla del Vallès.
Sí, i ell treballava allà de comptable amb el meu sogre i vam fer el casament allà, bueno, vull dir, el restaurant. I llavors ens vam casar a l'església de Santa, d'allà mateix, de l'Ametlla.
A l'església de l'Ametlla i directament a la Masia allà a fer l'àpat, sí, del dinar, sí, no? I és un dinar que va acabar amb festa, amb ballaruca i tot tal...
Abans no n'hi havia, de ballaruca.
Abans
no,
hi havia ballaruca. Abans,
no, abans era això de la corbata, que vam dir, no volem que ens tallés la corbata, que ens talleu la corbata.
Ai, la corbata, és veritat, allò, sí, no? Per demanar diners, sí, a la gent.
Sí, i el meu marit va dir als seus amics, no ho feu, que m'enfadaré. Va, sí, Jordi, fem-ho. No, que no, que no, que ja m'ha fet el regal i no vull que feu això, i no ho vam fer-ho. I llavors, com vam acabar, vull dir, clar, no es feien regals a les mames i tot això que fan ara, i ballaruques i tota aquesta cosa que fan. Com vam acabar, vam anar a veure el Barça que jugava a la Copa d'Europa.
De veritat? I on vau anar a veure-ho? Sí.
A casa, van vindre uns amics i ja per allà. I jo, bueno...
Home, llavors... però el dia del casament, amb uns amics a casa, però si és un dia per estar a la parelleta, sí, sí, sols, sí, no?
I havíem d'estar sols perquè no havíem estat sols. Perquè abans, per això ens vam casar tan joves, Marta, perquè abans els pares no et deixaven estar sols.
Ni un minut, eh? No hi havia possibilitat
els homes,
de res.
Els homes encara, però les dones a les 9 a casa.
I tu, et cases i el dia del teu casament tens gent a casa mirant el Barça. Home, sí. I no els vas fer fora cop d'escombra?
Bueno, és que també ho va fer el meu marit, eh? Va, anem a veure el Barça. Jo, bueno, vale, anem. I després, bueno, llavors vam anar a Barcelona amb una sala de festes, uns quants amics, i després vam anar a casa i l'endemà vam anar al viatge de novis. I ja està.
On veu anar de viatge de novis?
Hem anat amb un mini, que el meu marit tenia un mini.
Oh, que bonic! M'encanten els minis.
Sí. Aquells mini coopers, saps?
Sí, sí.
Hi havia més rellotges, més coses. I bé, bueno, vam anar amb un mini a Màlaga, Granada, Sevilla, Còrdoba...
És a dir, bueno, anar conduint cap allà, anar i tornar.
Sí, mi era un viatge perquè jo no havia sortit mai al lloc.
Imagina't, sola per primera vegada amb el teu home, malgrat el Barça, és igual, però l'endemà, i lluny de casa, no? O sigui, devia ser com si anessis al paradís. Sí. Que bonic.
Sí, sí, Però vam, bueno, bé, ens vam passar molt bé. I llavors, ens, bueno, com vam dir, s'han acabat els diners, anem cap a casa. Que sembla que vam durar 15 o 20 dies.
Home, Déu-n'hi-do, sí que van donar pels diners, eh?
Sí, sí. I el meu marit diu, què, que quan tens tu? I dic, jo, em sembla que tinc 1.000 pessetes. Diu, doncs haurem de marxar, dic, perquè s'han acabat.
S'han acabat sí. els diners. Sí. Clar, això, bé, una de viatge, però això, com dèiem, era a les acaballes de la dictadura. Clar, veu poder viatjar amb normalitat, ningú us va posar cap trava, amb el cotxe anant cap a Andalusia, no, eh? Tot bé.
No, això no. Només a l'hotel que ens van dir el llibre de família, vaig pensar, bueno, bueno ja no venia de nou, perquè clar. També jo em veia molt joveneta i devíem pensar, no sé...
Ja.
El meu marit era jove, però no es veia tan jove com jo.
Clar. No, home, perquè a veure, 21 anys, 22, és que és jovenet. Sí, si ara sí, la canalla sí. d'aquesta edat són molt jovenets, se'ls veu jovenets.
Mare,
més que abans, segurament, no? Però escolta, m'estic pensant que era Sant Jordi quan es vau casar i veu fer això de regalar la rosa i el llibre? O us van regalar roses i llibres perquè era Sant Jordi o no?
Aquell dia, bueno, jo em portava 3 roses vermelles i al restaurant pues, van posar unes quantes roses, però no vaig regalar les roses als convidats, no.
I a tu et van regalar llibres, o el teu marit, o tu vas regalar un llibre amb ell o alguna cosa, no?
El Jordi no és de llegir massa. En Jordi li agrada molt història i tot això, però llegir com, així com jo llegeixo llibres de mena, ell no és de llegir, no.
Però des que es veu casar fins ara, cada 23 d'abril, deus haver tingut rosa, sí. no? O més d'una.
Sí, sí, això sempre. A totes les... Ella és molt atent a ser mare, que ara ja no hi és, a la meva mare també, que ja tampoc hi és. Ara, ja, avui en parlàvem, dic que li has de portar un ram, ai, una rosa a la teva germana, que va quedar viuda, i a les seves filles, també...
Els hi regala també les filles, eh? Això és
sí,
bonic per part
filles,
dels pares.
Sí, les filles, a mi, sí, sempre. I el primer any, bueno, em va regalar una rosa, el segon dues, fins que va arribar un dia que potser 15, li vaig dir, Jordi, 15 anys, et resulta molt car, això, 15 roses.
Sí, clar, imagina't ara quantes te n'hauria de regalar, no? Imagina't,
51.
Mare meva.
Deixo estar, regala'm una rosa així normal i si cas em fas un detallet així de ceràmica o alguna cosa. A vegades me regala una rosa d'aquestes de ceràmica i una rosa de veritat.
Molt bé, molt bé. Escolta, més enllà de la rosa o del llibre, vosaltres ara mateix, la diada, com la viviu?
Bueno, sempre, si és un dia de cada dia, anem a dinar tots dos. I llavors els dic a les meves filles qualsevol altre dia que vinguin a dinar. Però el mateix dia, com que treballen i tot clar. Això... i una viu a Vic i així, doncs llavors ja ho fem un altre dia. Però el dia de Sant Jordi, ara em dèiem, teníem a dinar, allà em vulguis.
Veus? Ja esteu pensant sí. on heu d'anar a fer l'àpat per celebrar Sant Jordi i l'aniversari de noces, vull dir que està molt bé. I em sembla que hi ha algú més a la família també que també es diu Jordi, pot ser això?
El meu net.
Imagina't.
Sí. Sempre deia, si tinc un nen, li posaré Jordi. Vaig tindre dues nenes, la Sílvia i l'Eva, i la meva filla, quan va tindre el nen, que només tinc un net, li va posar Jordi.
Veus? Doncs escolta'm, heu d'estar ben contents, eh?
Sí.
Molt bé, papita. Quants anys té?
17 anys.
17 anys.
Bueno.
Ja està a punt de regalar la rosa o el llibre a algú altre, segur.
Ja està enamorat. Ai, mare de Déu.
Ja comencem jove a patir, mare meva.
Sí.
Escolta'm, papita, moltes gràcies per compartir-ho a la nit dels ignorants. Buscàvem persones que s'hagin casat el 23 d'abril i la papita Roca Puig de Canovelles ha sigut una d'elles. Moltíssimes gràcies, que ho celebreu molt bé i llarga vida, aquesta parella tan maca.
I no estic gens arrepentida d'haver-me casat, que demà n'hi ha que diuen, tornaries a casar amb aquest home? Doncs sí, em tornaria a casar amb aquest home.
Que bonic.
Amb totes les coses que hem passat, perquè n'hem passat de bones i dolentes, però sí, em tornaria a casar.
Doncs molt bé, papita, ens n'alegrem. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies, Marta. Ja trucaré un altre dia, perquè vull saludar una amiga, però avui no es cau això.
Molt bé.
Vale?
Un altre dia t'espero. Una abraçada, bona nit.
Bona nit. Adéu.
Ara no em coneixes. I estava pensant en totes les coses. Desconeixo si t'estàs avorrint per estar amb mi. Només vull mirar-te. Casa't amb mi. Cada matí
També va respondre la nostra crida de qui s'ha casat per Sant Jordi, en Ramon Perelló de Reus. Ramon, bona nit.
Hola, què tal, Marta?
Bona nit. El Ramon, puc dir l'edat?
Sí.
Quants anys té?
Doncs mira, vaig néixer 52.
52, té 70... 70 què? 73?
Exacte.
73 anys. I el Sant Jordi de l'any que ve, quants en farà de casat amb l'Enriqueta?
2025.
25 anys, és a dir, es van casar el 23 d'abril del 2002.
Exactament, un número d'aquells celebrables.
Mm. I qui va escollir la data?
Ai, crec que va ser mútuament.
Els dos. Sí,
un dia allò, parlant d'altres coses, mira, saps aquell? Com que jo em volia casar abans de complir 50 anys. Ja feia anys que anàvem plegats i el dia de Sant Jordi és un dia que a mi tota la vida m'ha agradat molt. I dic, saps què? Es podrien casar el dia de Sant Jordi. Ah, vale, vinga,
doncs. Doncs vinga. I va caure en cap de setmana o era entre setmana aquell any?
Era un dimarts.
Era un dimarts.
Era un dimarts i, per cert, un temps una miqueta rufo.
Ah, sí?
Va estar pelviscant tot el dia.
Uh-huh. És a dir, vosaltres ja portàveu temps que estàveu junts i us vau decidir casar a posteriori, per entendre'ns, eh? Uh-huh. I on us vau casar?
Doncs mira, ens vam casar al nostre restaurant.
Al vostre restaurant? I on és el vostre restaurant?
A Reus, a la sortida de Reus. Mm. Tenim un restaurant i vam fer la cerimònia i el convit allà mateix.
Vau fer la cerimònia i el convit, com es diu el restaurant, ja posats?
Illes Medes.
Illes Medes.
Sí.
Illes Medes a Reus, eh? Un restaurant que es diu Illes Medes, però està a Reus, eh? No ens equivoquéssim, eh?
Perquè està al carrer Illes Medes.
Perquè per això està... diu... Mm. Clar, per tant, l'àpat devia ser de nassos, no?
No m'ha de nassos tampoc, perquè era un restaurant molt humil i molt normal, però bé, sí, va quedar força bé.
Va quedar força bé. Veu fer alguna cosa especial a la cerimònia o a la festa pel fet de ser el dia que era, un Sant Jordi?
Bé, vam donar una... totes les senyores que van vindre a la festa, eh? I poques més. Es va fer allí al restaurant perquè nosaltres volíem casar al jutjat. Jo m'he divorciat i volíem fer una cerimònia civil. I el jutjat vaig anar a concretar la data i tot, i m'atén un jutge que parlava en castellà, i li pregunto, però la cerimònia podrà ser en català, no? I diu, no, jo lo siento, però no... no.
Oh.
I, però pot passar amb un company que en sàpiga. Diu, no, aquí somos cuatro jueces i los cuatro somos castellanos.
Ostres!
No, és igual. Deixi-ho estar. I llavors tenia molta relació amb un alcalde d'un poble d'aquí costat, i li van preguntar si la podia casar, i sí, ens va dir que sí, doncs que vam fer la cerimònia el mateix.
I us va casar un alcalde amic en català.
Exactament, clar. Uh-huh.
Molt bé. Escolta'm, clar, casar-se en Sant Jordi vol dir que cada Sant Jordi, vosaltres, a més de... no sé si us regaleu rosa i llibre, però clar, teniu un motiu de celebració, que és l'aniversari del vostre casament. Ho celebreu cada any, com toca, o què?
Sí, tant. És un dia molt celebrat.
És un dia molt, molt celebrat. I us regaleu un llibre i rosa?
Un de rosa, sí. Llibre, com que jo soc d'aquells que no compro només el llibre per Sant Jordi, sinó que no compro bastants durant tot l'any, doncs normalment potser aquell dia no.
Ja.
Però ja l'havíem comprat abans.
Molt bé. Està molt bé de comprar llibres tot l'any, eh? Això està molt bé, ja t'ho dic ara, Ramon, que és el que s'hauria de fer. Per Sant Jordi també, però tot l'any, que és el que s'hauria de fer.
A més, és un lloc a les llibreries que m'agrada molt passejar-me i perdre el rato.
Sí? Ets del que vas als llocs i busques la llibreria de torn?
No, tenim una llibreria diguem-ne, pròpia, però que entrem sempre, eh? Mm-hmm. Però vull dir, passejant mica, va, entrem aquí. I entrem i mirem llibres, si n'hi ha algun que ens agrada molt, mm-hmm. o que l'hagin sentit parlar o alguna cosa.
I aleshores el compreu. Em deies abans que el dia del casament feia un dia així com una mica rúfol, no?, que va aguantar una mica, però em sembla que hi va haver algun amic que us va fer un regal una mica especial, no?, de casament. Pot ser això?
Sí, sí.
Explica'ns-ho.
Sí, exacte. Mira, doncs, ens va saquear amb un cotxe antic.
Amb un cotxe antic?
Sí, de 1927.
Uau! I on veu anar?
I, bueno, doncs res. Vam tornar tot per Reus, vam anar allà a la plaça del Mercadal, que seria on hi havia tots els llibreters amb plàstics, perquè en sec plovia i en sec no, i vam fer el reportatge de noces allà a la Casa Navàs.
Uau! És preciosa la Casa Navàs de Reus.
Sí, sí.
És una meravella, aquesta casa. I vau poder fer viatge de noces després?
Sí, vam anar a Menorca, sí.
Vau anar a Menorca. I aquí sí que us va aguantar el temps? Vau poder fer alguna remullada o no?
No, van tindre bon temps tots els dies.
Tots els dies bon temps, molt bé. Doncs escolta'm, Ramon Perelló de Reus, gràcies per compartir la història d'aquest casament. Aviat farà 25 anys, les bodes de plata, per tant, que ja podeu començar a preparar, que aquestes coses s'han de celebrar sempre. Així que de cara al pròxim, una bona celebració amb tota la gent del vostre entorn. Gràcies per participar en la crida que vam fer i per explicar-nos la història d'aquest casament de fa 24 anys, l'any que ve 25. Moltes gràcies, Ramon.
Molt bé, gràcies, Dolors.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu,
bona nit. Tercera història d'amor d'un 23 d'abril, de la nit dels ignorants, la protagonitza la Paquita Alum de Mataró. Bona nit.
Bona nit.
Paquita, Marta, vostè va arribar a fer 60 Sant Jordis casada, oi?
60, bueno, això, 60. I ara faria 64, però menys 5, perquè el meu marit ja no hi és. Però sí, sí. Escolti, que ho vam celebrar-ho cada any, eh? Sí, ara últimament ja no. Com ell ja no hi és, doncs jo ja faig una altra cosa. Més discret, tot, sí.
Ja, però mentre el seu marit hi era, ho celebràveu sempre?
Però molt, molt. No te pots imaginar, molt. Vam fer les noces de plata, les d'or, tot
el que toca, eh? Plata, or... I els 60? I els 60 com se celebren? Perquè les d'or ho tinc clar, però els 60 ja no sé com se celebren. I no hi arriba tothom, eh?
No, ja és ben veritat. Bueno, doncs nosaltres cada any ho vam fer fins l'últim any, perquè, mira, ell es va morir pel febrer de l'any d'aquest... Llavors aquell any ja no vam fer res, però l'any anterior sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Com es deia el seu marit, Paquita?
Pepe.
Pepe.
Pepe, era de València.
Era de València, molt bé.
I es vam conèixer que ell tenia 21 anys i jo 17. Sí.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
I 5 anys de nòvios que vam estar i l'any 1962 ens vam casar.
I per què vau escollir el 23 d'abril d'aquell any 62?
Bueno, és que que llavors el Sant Jordi no era com ara. Era un dia maco, perquè ho dèiem, la... sí, però no era com ara. I llavors jo estava en una oficina i vam dir tots dos, no, què fer que ens havíem de casar? Diu, oh, doncs a la vegada no pot ser, ho heu de triar. Heu de triar el dia, un el dia de Sant Jordi o un el de maig. Jo dic que jo primera, jo Sant Jordi. Sí. I l'altre es va casar l'1 de maig. I, a més, el nostre jefe havia de ser el testimoni de tots dos. O sigui, que...
Ah, no es podia partir, clar. No.
No es podia partir. I vam acordar posar la l'església de Sant Josep, perquè jo havia nascut al carrer Sant Josep. Després, a 5 anys, ja me'n vaig anar. Però davant de l'església. I, clar, a mi... I teníem el convent de les Monges al costat, que hi vaig anar al col·legi. O sigui, que jo tot ho he fet. Mira, jo em van batejar a l'església de Sant Josep. Vaig fer la comunió a l'altar major de la comunió. I després m'hi vaig casar, també a l'altar major. I el meu marit també a l'altar major van fer el seu comiat. I ara el tinc al columbari de Mataró.
De Mataró. Mm-hmm. Sí, estic pensant que, clar, era un 23 d'abril. Era... Sí. En què queia del dia, se'n recorda?
Sí, dilluns de Pasqua, era dilluns de Pasqua.
Ah, dilluns de Pasqua, per tant era festiu, era festiu.
Sí, era festiu, clar. Perquè, mira, perquè llavors, no era com ara, que ara donen molt de dies, no donaven masses dies, i aprofitàvem ja que era Setmana Santa, i vam tenir que preparar coses, bueno, i ja està, el dilluns de Pasqua ens vam casar.
I se celebrava en aquell moment, l'any 1962, el Sant Jordi, també?
Sí, una mica. La casa de Sant Josep sí, perquè hi ha una imatge de Sant Josep. Ai, de Sant Jordi.
De Sant Jordi.
I, sí, i normalment, fan, ara, per exemple, aquest any, ara el dia de Sant Jordi faran la missa a les 8, veniran les roses, i això ja es feia llavors. Però com ara no, eh? Ara ja és molt diferent.
Ah, sí, però, home. Bueno,
jo estic contenta d'haver acollit aquest dia perquè a mi que ja m'agradava i a més ara és més solemne, ara encara és més maco.
Ara. Clar, ara és molt bonic, eh? Sí. Què recorda de com va anar la cerimònia i la festa que vau fer el dia? Perquè, clar, any 62... Sí. Van passar coses grosses, eh, aquell any, en aquest
la
país.
La nevada, la nevada.
Per això,
sí,
per això.
Jo vaig casar l'any de la nevada, perquè jo em vaig casar el 23 d'abril i la nevada va ser el desembre.
Imagina't, clar.
La gran nevada, sí.
Se'n recorda bé d'això, eh?
Oh, i tant que me'n recordo, perquè això no ho havíem vist mai. Sí.
I escolti'm, la cerimònia va anar bé o va passar alguna cosa, sí. Alguna anècdota que ens pugui explicar?
Sí, mira, ens vam casar dos germans. I nosaltres, com érem els més grans, nosaltres érem un any menys, doncs pues, anaven a darrere. I, bueno, jo vam anar en taxi a l'església i van obrir les portes grosses de Sant Josep i jo portava unes enaugues, però només de cua, amb un cierre per davant. I es veu que al seure'm, aquell cierre se'l va obrir perquè havia primat molt l'última setmana, i com vaig baixar, no me'n vaig adonar, però a mitja església, perquè vam anar del carrer fins a l'altar major, no me'n vaig donar compte. I és que la meva cunyada, que venia darrere, ho va tirar cap a un banc, una senyora ho va recollir. I com ja, després de casar-me, vaig anar a fer un petó al meu papi i a la mama, i diu, Paquita, has perdut la nau, eh? Què dius? Dic, mama, no.
Sí.
I toco darrere, dic, ai, mama, no ho porto. Diu, esclar, si m'ho han portat aquí...
No se'n va ni adonar, no, mare meva. Això dels nervis, ja. Dels nervis, no?
Sí, tenia 22 anys. Sí, 22 i 26 en teníem, com es vam casar.
Quan es vau casar, sí.
I un jovenet, sí.
Éreu jovenets.
Sí, però, bueno, és igual, perquè si no m'hagués posat nerviosa, però no em vaig enterar.
Però el vestit no va caure,
no.
Per això, eh?
No, perquè el vestit era llisa, davant era tot tirat, i només hi havia la cua de darrere.
Ja.
I el balet era curtet. Va anar baixant i, esclar, es va obrir i allò va baixar.
Pam.
I jo... No me'n vaig anar. I la meva cunyada sí que m'ho va recollir i ho va tirar en un banc.
Mare meva.
Agafi.
Deu poder fer viatge de noces?
Sí. Vam anar... La primera nit vam anar a Barcelona, després vam anar a Saragossa i Madrid. I després de regrés vam anar a València. Vam anar a Madrid perquè havia fet el servei militar allà i tenia ganes que jo ho veiés. Madrid, i sí. I després, al cap de 8 dies, que ja estàvem aquí en Mataró una miqueta aposentats, vam anar a Montserrat, perquè ja diu que si vols ser ben casat...
Ah, has d'anar
a
Montserrat.
La dona a Montserrat.
Clar.
Vam anar a Montserrat, ens hi vam estar tot un dia, i l'any següent ens hi vam quedar a dormir a l'hotel Cisneros i tot. Sí.
Molt bé. Que ens deia que el PP doncs no hi és, sí, des de fa 5 anys.
Sí.
Veu tenir temps de disfrutar del període de jubilats, d'estar junts, oh, de poder fer coses?
No t'ho pots imaginar.
Sí?
Perquè nosaltres teníem fàbrica de capses d'embalatge, però ell ja va ser el moment que ja tenien 65 anys, els dos, no, 60 anys, els dos, els germans, que eren de tots els germans, vam dir, saps què? Tanquem la fàbrica i disfrutem una mica perquè no havíem pogut. I llavors vam començar. I el meu marit era un enamorat dels creuers. Vam fer 14 creuers.
Carai, tu, 14 creuers?
14. Sí, en fèiem quasi... Des de que es va jubilar, diu, ara hem de... Diu, Paquita, ara no hem fet res aquests anys amb els 4 fills, 3 noies i un noi que vam ten... que tenim. I clar, vam dir, ara hem de disfrutar, sí, sí. Vam
ben
fer
14. Fet.
Jo en vaig fer 15, un més que ell, perquè en vaig fer una amb les meves 3 filles i jo, totes 4.
Oh.
Aquest el portava per endavant.
Ben fet, ben fet.
Sí, sí.
Això també és bonic.
Sí.
Molt
sí.
bé.
Vam
molt.
Disfrutar molt, vam viatjar molt, perquè li encantava molt. Vam fer un creuer, el primer creuer que vam fer, de 15 dies, que vam anar a Terra Santa, a Egipte, bueno...
Déu-n'hi-do.
El primer. I tinc un bon record, era molt bona persona, molt. Ens vam estimar molt. Tenim uns fills meravellosos que no m'han deixat des que estic viuda, encara més. I no puc demanar res més. Sí, puc demanar que si s'hagués anat una mica més tard.
Ja, però això com que no ho decidim nosaltres, no?
No,
però segur
no.
que a la Paquita no li falta la rosa per Sant Jordi, que no?
Ah, no. Me l'envien, la meva filla de Madrid me l'envia, perquè allà no és que es faci molt, però va comprar una rosa i me la fa enviar per
Amèrica
de Frècia.
Clar.
Sí, i a les de Mataró, i a la que tinc a Ginebra, tinc una filla de Ginebra, que també em truquen, no em deixen, de veritat. Cada dia ens diem bon dia i bona nit.
I bona nit. Que bé. Això és mira, te'l faràs, te'l trobaràs, que diuen,
sí.
doncs segur que ho has fet molt bé i ara és el que està rebent la Paquita,
sí.
alum de Mataró, que avui ha compartit la seva història de casar-se un Sant Jordi aquí a la nit dels ignorants. Li agraeixo moltíssim que ens ho hagi explicat, Paquita.
Ah, jo estic molt contenta, com m'ho vau dir, em va fer molta il·lusió, jo els vaig dir amb elles. Dic, mira, diu, oh... Quina il·lusió, dic sí, me'n fa molta.
Així ho podran escoltar, ho podran escoltar.
Sí,
Paquita, ja. moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
I ara, mira, em posaré d'aquí un rato i ja me'n vaig escoltar.
No? Home, ben fet.
Sí,
gràcies,
sí.
Paquita, bona nit.
A vosaltres, Bona nit.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
Tu què faries si et toqués el nou rasca 5 anys per tu de l'11?
Doncs amb 250.000 euros que et donen tucutuc, m'agradaria gaudir de coses que facin tucutuc. Un cavall, per exemple.
I amb els 10.000 euros tucutuc que et donen després cada mes durant 5 anys?
Doncs m'agradaria agafar la maleta i anar-me'n tucutucutucutuc a voltar per Berlín o per Kyoto. Tucutucutucutuc, m'hi trobo bé fent tucutuc.
Rasca 5 anys per tu de l'11. Un premi de 250.000 euros a l'instant i 10.000 euros al mes durant 5 anys. Rasca i estiga't 5 anys fent tucutuc.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amb.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, llegim en català.
Catalunya Ràdio.
Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, uau, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Cada migdia a la una... Ah!
La solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
Ai,
de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Vaja, encara parlant de Sant Jordi, mireu quin missatge ens ha deixat el WhatsApp de la nit dels ignorants. Algú que coneix molt bé què passa a Olesa de Montserrat un Sant Jordi, que és la mestra Anna Valero, que és regidora d'Educació de l'Ajuntament.
Doncs amb els últims preparatius pel dia de Sant Jordi, perquè aquí a Olesa el dia de Sant Jordi és un dia molt important, no és un dia qualsevol. I demà al matí, a primera hora, la ciutadania es llevarà amb tot un seguit de novetats i algunes que ja no són noves, sinó que fa un parell d'anys. Es trobaran tota la façana de l'Ajuntament davantera i també la de darrere guarnida de roses. I, a més, aquest any hi ha una novetat, que és la creació d'un passatge de recomanacions literàries. I aquest passeig de recomanacions literàries contempla dos trams. En un primer tram hi hauran tanques amb tot de recomanacions literàries per temàtiques, per tal que la ciutadania pugui llegir-les, mirar-les, fer-se les seves i, en algun cas, doncs, adquirir algun llibre que hi tingui a veure amb aquestes temàtiques. I, per altra banda, hi haurà un altre tram de passeig, que és un tram peatonal, en el qual, doncs, aquesta tarda, amb infants del municipi, hem estat pintant un gran arc de Sant Martí que va d'una punta a una altra d'un carrer. Aquest arc de Sant Martí també compta amb recomanacions literàries infantils, però en aquest cas estan pintades al terra. I, per altra banda, hi tenim les coses clàssiques que podem trobar a qualsevol municipi, parades de llibres, parades de roses, altres tipus de parades en les quals hi trobem associacions que fan del dia d'avui també un dia especial, oferint tallers pels més petits o oferint altres tipus d'artesania per la població. I, per altra banda, la darrera cosa que hi ha com a novetat aquest any és que la població es pot trobar amb uns bancs que tenen forma de llibre i que aquests bancs, tots ells, fan referència a cultura del nostre poble. Els llibres pertanyen a autors o il·lustradors olesans d'aquesta època i de fa uns anys i tots ells, ja, com us deia, fan referència a coses pròpies del nostre municipi.
El conte per anar a dormir.
Vinga, que aquesta, com sabeu, és la setmana dels contes ignorants de tots els que ens heu enviat. L'Anna Maria Ricard n'ha triat per aquesta setmana de Sant Jordi, però també la setmana que ve, perquè hi hagi més gent que pugui estar representada. Avui tenim dos relats que tenen com a tema comú el fet de mirar i que tenen la mateixa paraula al títol. Darrere el vidre, d'Olga Vilarrassa Bassacs i L'ull de vidre, de Maria Sistach. Darrere el vidre. Aquest home, que avui s'ha posat bigoti, es treu les ulleres i ella li fa ganyotes i li treu la llengua, la descarada, què s'ha pensat? Senzillament perquè ha acostat el nas al vidre tan transparent de l'aparador, atret pel seu melic arrogant, enmig del fúcsia de les calces i la samarreta curta, mango escotada i sensual, negra i violeta. L'ha reconeguda a l'Eva. Havien estudiat junts a l'Escola d'Arts Escèniques, coincidint en l'assignatura MIM i gesticulació, l'art de la simulació. Recorda encara ara aquelles estrelles compartides, fent cling les guerres corulles de somnis drapejats d'or i plata, va l'última, quan emporrats i exhaustes de fullar esgotaven la nit i al capvespre del matí, embolicats amb el mantell de la fama a mig fer, però que arribaria, de ben segur, aviat, i no gaire lluny d'aquell piset de les Rambles. Som els millors, deia ella, en l'art de la simulació. I s'ho creia de debò, i reia lentament, i ell se la mirava, es batanava els ulls i repenjava el nas en el seu, i li feia un petó fluixet, fluixet. No ho diguis a ningú. L'Enric no sap ben bé què és la fama. Possiblement la prefereix així, la seva vida, sense fama. Va acabar els estudis ara fa 6 anys amb un expedient acadèmic, diguem-ne que correcte. Ha renunciat per voluntat pròpia a l'art de la interpretació. No es creu tan bo, pensa. Mica en mica, i amb els anys, s'ha anat fet un nom a l'escola i ha guanyat fa pocs mesos la plaça de professor titular del Departament de Gest i Mim. L'Eva va renunciar també a la fama. Va arribar a un punt en què no volia l'aplaudiment dels altres. Dalt l'escenari, les paraules que deia en veu alta, escrites per la mà d'un insigne dramaturg, retrunyien ja mortes, cimentades i gelades i per sempre més absents dels seus carnosos llavis àvids de certeses. No era aquesta, en realitat, la fama que cercava per als altres. No era aquesta fama empotingada i fictícia a què ell havia aspirat, i el seu gest generós, voluble i manejable esdevenia cada vegada més estàtic, com el marbre antic. Va renunciar al gest i a la paraula. Va dirigir la seva existència a la seva pròpia autocomplaença, al seu propi aplaudiment. La vida, en 300 actes, se li mostrava amb els seus actors i actrius darrere el vidre tan transparent de l'aparador. Calia escoltar els ulls blaus del ciclista accidental, l'inconscient de l'adúlter capriciós, el perfum de la comtessa del regne, els esguards del vigilant de la nit, les bambes del corredor de fons, el gallet de la pistola del lladre, la fugida del fill pròdig, darrere el vidre tan transparent de l'aparador. Acte 129, escena quarta, per exemple, calia escoltar els diàlegs, les interrogacions, els silencis, els somriures, els anuigs, els punts suspensius, les mirades càlides, generoses, davant dels shorts tan escaients i ben portats. Calia escoltar l'aplaudiment propi que la perforava i la feia sentir important i viva. Havia renunciat al gest i a la paraula i havia esdevingut la millor, escortada de figurants de plàstic, actors secundaris, com entre bambolines. Havia esdevingut impertorbable i autèntica, per ella. Ara vespreja i un cop de vent fa moure el serrell de l'Enric, tapant-li un ull. Les sandàlies de sola fina, lleugeres, li acosten els peus al terra, escalfat del carrer comercial. I l'home, aquest, no es treu ara ni el bigoti ni les ulleres, sinó el barret. S'acosta a l'aparador i la saluda, complaent. L'ull de vidre, de Maria Sistac. Des d'aquell desgraciat accident amb el tractor li deien el Borni de Casa Bologna. Però a l'Hipòlit això no l'afectava massa, doncs se sentia molt estimat pel poble i es considerava afortunat d'estar envoltat de tan bona gent. De tant en tant, algú l'insinuava que avui dia tenia la possibilitat de fer-se posar un ull de vidre, gairebé exacte al seu, i que això li milloraria la imatge i l'autoestima. Efectivament, va fer cas dels bons consells, va anar a l'hospital i en va sortir content i satisfet de l'ull que li havien implantat. En el poble, tothom el va felicitar per la millora del seu aspecte i realment l'Hipòlit es va lamentar de no haver donat pas anys abans això. L'home estava content, va passar un bon dia i a l'acabar la jornada se'n va anar cap a casa. En havent sopat, va mirar una estoneta a la tele i, com de costum, a quarts d'11 ja era al llit. Va apagar el llum, va voler comprovar que els porticons estaven ben tancats i, a l'obrir els ulls, es va quedar astorat al veure l'habitació amb la claror del migdia. No en tenia res. Va fer 1000 experiments, ara obrint un ull, ara tancant l'altre, i va constatar que amb l'ull de vidre, a les fosques, hi veia com si fos de dia. Va sortir del llit i, en obrir la finestra, va contemplar l'espectacle del poble a plena llum, amb els carrers buits, sense una ànima pel món. Llavors va sentir el soroll típic del cancell del pati de la veïna i la va veure sortir i peixar una munió de gats, cosa que ella sempre havia negat, enfrontant-se amb les queixes dels veïns. No cal dir que amb tantes emocions l'Hipòlit no va dormir en tota la nit pensant què diria la gent quan els ho expliqués, però el que va veure de la veïna el va fer considerar que així com havia vist aquesta mentidera també podia veure altres coses i va decidir no comentar res a ningú. L'endemà al vespre va comprovar que qui li robava les figues era el noi del fuster. I més greu encara, va veure com en Salvador sortia de casa amb un bidó i un tub i xuclava la benzina de 3 cotxes aparcats. Quina barra, va pensar. S'acostava a la verema i una nit va sortir a donar un tomb per les vinyes i allò va ser massa. Entre cep i cep, allà entusiasmats, la seva neboda amb en Tomàs, aquell noi que semblava que no havia trencat un plat en sa vida, que cada any feia de Sant Josep als pastorets del poble. I mira-te'l, quina vergonya si els seus germans ho sabessin. Una altra nit, més o menys a les 3 de la matinada, la Roseta, vídua, com aquell qui diu feia 4 dies, acomiadava efusivament de casa seva en Jaume de Calpinsà. L'Hipòlit va quedar agarrativat recordant aquell dol i aquells plors que emocionaren tot el poble camí del cementiri. En fi, l'Hipòlit s'anava deprimint, es va tornar desconfiat i esquerp, malpensava de tothom, va arribar a ser un amargat, fins que va prendre una decisió important. Es va presentar a l'hospital i, tot decidit, va dir-li al metge: «Sóc aquí perquè em tregui l'ull de vidre». Ignorants tots, avui hem fet un programa exprés, però amb contingut de Sant Jordi i amb aquests dos relats que us hem ofert en acabar el programa. Demà més, a partir de les 12, que passeu una bona jornada de Sant Jordi, que sigueu feliços i ens retrobem a partir de la mitjanit. Adéu-siau.